Lluís Sol. Se'ns queden curts els temes. Adéu-siau, que vagi bé.
Molt, adéu.
Bona nit.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat d'aquest moment. 3 morts és el balanç de l'operació policial per alliberar els hostatges d'una cafeteria a Sydney. És la dada important de què disposem ara mateix després d'un segrest que ha durat 16 hores, en les quals una trentena de persones aproximadament s'han mantingut retingudes en aquest local, segons l'agència Reuters i també la cadena CNN. Segons el canal Now News, un dels morts és el mateix segrestador, Manharon Moniz, un clergue musulmà radical procedent de l'Iran i de 49 anys. Les altres dues víctimes són un home de 34 anys i una dona de 38 que es trobaven entre els hostatges. Des de Ràdio Estel us anirem ampliant aquesta informació si hi ha novetats i especialment a partir de demà a les 8 del matí en el programa Fórmula Estel. Canviem de qüestió. Esquerra evitarà bloquejar els pressupostos del 2015 a l'espera de negociar un calendari electoral, segons ha explicat aquest matí la formació liderada per Oriol Junqueras, que aquesta setmana, en el debat de la totalitat, no presentarà l'esmena que demana la devolució del projecte. D'altra banda, la infanta Cristina ja ha dipositat avui als jutjats els gairebé 600.000 euros que li reclamava la Fiscalia per la seva responsabilitat civil en el cas Nós. La defensa de la infanta ha entregat aquesta quantitat avui, després que Anticorrupció demanava aquesta quantitat en considerar que la duquessa de Palma s'hauria lucrat dels fons suposadament defraudats pel seu marit, Iñaki Urdangarín. I avui el president Mariano Rajoy ha dit que la recuperació econòmica no serà completa fins que no arribi als qui no tenen feina i fins que no es noti a les butxaques de tots els espanyols. Ha estat a la Moncloa durant la signatura amb els agents socials, patronals i sindicats de l'acord sobre la nova ajuda de 426 euros als aturats de llarga durada. Fins aquí l'actualitat. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Catalina, sí, bona nit.
Què ens heu preparat per a les 9 a Bàsquet al dia?
Doncs farem repàs de l'onzena jornada de la Lliga Endesa, amb per fi triplet de victòries catalanes. Només s'ha fallat el Morabanc Andorra, la derrota del conjunt andorrà. Avui parlem amb Roger Grimau, també amb Pau Ribas. Escoltarem a Kobe Bryant, jugador dels Lakers, que aquesta matinada ha fet història, ja és el tercer màxim anotador de la NBA, superant a Michael Jordan. I acabarem el programa escoltant l'opinió, com sempre, com cada dilluns, d'Albert Illa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs qui vulgui escoltar Kobe Bryant a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Òscar. Bon programa. Us deixem, amics oients. Ara arriba el programa Compromís Ciutadà amb el Joan Ortiz. Salutacions del Jordi Carretero i el Mario Ramírez, la Blanca Aranyó i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a Etiòpia. Aprofundirem en les tradicions i la història dels cristians d'Etiòpia i participarem de la celebració del Timcat o Epifania a la Vilela. Viu Etiòpia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Barcelona inspira un Nadal per compartir. Comparteix l'emoció de donar i rebre regals. Comparteix el cap d'any a Montjuïc, la il·lusió de la cavalcada. I fes-ho amb tothom a través del hashtag Barcelona Inspira Nadal. Entra a bcn.cat/Nadal i descobreix les més de 600 activitats i solidaritat que pots compartir. Ajuntament de Barcelona.
El teu Nadal al carrer Banys Vells. Vine a viure el River Música en un dels carrers més autèntics del barri de la Ribera. Actuacions musicals als restaurants i bars el dissabte 20 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Viu el teu Nadal de la manera més autèntica al reducte més pur de la Ribera. El 20 de desembre, Nadal al carrer dels Banys Vells. T'hi esperem. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada setmana, la basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Suamini Danda, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Que estàs per aquí?
Estic per... Home, sí, clar. Sant Feliu de Codines.
Sant Feliu de Codines. Anava a dir que estàs per aquí. Evidentment, si em respons, és evident que estàs per aquí. Com estàs, però?
Una mica fònica, però no sé què tal em sentiu.
No, saps que no se't nota?
Ah, bueno,
no, mira. No, telefònicament se't sent de meravella, o sigui que cap problema.
Bueno, estupendo.
I avui amb què comencem el programa inspirant-nos? Parlant de la concentració, una cosa així?
A la concentració, em dius?
Ah, sí?
Sí.
Sí, no?
És una part molt important del ioga.
Ah.
Sí, de fet, aquest savi que de vegades us he parlat, que es deia Patanjali, del segle II abans de Crist,
sí.
Doncs que va fer com un vademecum, no?, del ioga. El primer que diu és que el ioga és això, precisament, el saber dirigir la nostra ment a un objecte, a un punt, i mantenir-la allà una estona. I ho defineix així de clar, eh? És sí. A dir, que no parla ni de postures, ni de respiració. Després sí que va avançant amb altres mitjans, però comença dient ioga és el control de les idees que venen a la ment per tal de poder dirigir la nostra atenció a un punt.
Ho expliques com molt fàcil, perdona, Danda. Són sempre conceptes fàcils, però em sembla que de fàcil no entenen res. Dic que ho semblen, eh? Digues.
No, i més que es veu que ara amb les tecnologies que, per exemple, el fer zapping a la televisió, no?, quan agafem el mando, o el fet de rebre una allau de notícies molt ràpides, com un flash, no?,
uh-huh.
I una sèrie de coses fan que la nostra ment s'acostumi a saltar molt de pressa d'una cosa a l'altra i perdi molt aquesta capacitat de concentració. Però, de fet, jo us diria que no s'ha de perdre del tot perquè és útil. Mira, et posaré un exemple. L'altre dia estava amb el meu net gran, que té 12 anys, i són dos germans, el de l'Alan, que té 12 anys, i el noi, l'altre, el de 10 anys, no?
Mm-hmm.
I s'estaven fent una mica la guits, allò que... Ai, que em molestes, deixa fer això, que em molestes. M'estàs molestant, no sé què. Jo li vaig dir, hauries de fer ioga. I em va dir, sí, home, perquè, clar, és preadolescent, ja saps que els hi costa una mica aquestes coses, no? Dic, hauries de fer ioga simplement per apartar la teva ment d'allò que ara t'està obsessionant, que és el teu germà, que fa un sorollet o que fa algo que no t'agrada, i posar-la a un altre lloc que t'agradi. Així de senzill. És a dir, que tot és qüestió de que la teva ment la posis amb allò que et dona benestar i no pas en allò que et dona la guitza. I tots tenim potser l'experiència de que tenim de vegades un borinot a dins de la ment, no?, com una idea obsessiva que sabem que ens fa mal, però no sabem desviar la nostra ment d'allò. I la concentració seria aquest entrenament, precisament, per portar la ment allà on tu vols, no que ella et porti on ella vol.
Això és fabulós, eh?
Sí, i realment és útil. Vull dir que el ioga no és per persones doncs, que visquin fora de la realitat, sinó al contrari, vull dir, ha de ser molt útil per a la nostra vida.
Però, en canvi, a vegades ens pensem que a vegades aquest pensament se'n va si la circumstància desapareix, m'explico?
Sí, clar, però és el que jo li vaig dir amb ell. Dic, tu pensa que el món no es farà a la teva mida. Has de fer tu també un pas enrere o cap al costat per apartar-te d'alguna cosa que et fa nosa, entens? I i bueno, evidentment que pots esperar que les circumstàncies canviïn, però això ja és voler que el món giri al teu voltant i que es posi a la teva mesura. I potser seria també més intel·ligent de dir, bueno, jo tinc la capacitat de mirar cap on vull i no mirar cap allà on no vull mirar.
Caram.
Sí, i després, bueno, amb ioga, un altre dels beneficis, a part de l'entrenament de la ment, que sempre és bo per no tenir una degeneració mental i tal, diem que allà on va la ment va l'energia, i això és molt útil de cara, per exemple, quan hi ha un dolor o quan hi ha una limitació. Si tu poses la ment allà en aquell dolor, augmenta. Si saps desviar la ment, poso un exemple molt senzill, no? Si et fa mal, jo que sé, al front, doncs posa la ment al clatell, per dir-ho així de manera fàcil, no? Desvia la ment del focus que t'està allò molestant també a nivell físic d'un dolor. Jo he comprovat amb un mal de queixal una vegada que estava en un hotel i no tenia... Era molt tard al vespre, no tenia manera de prendre'm res. I bueno, vaig fer aquesta prova de dir, bueno, doncs anem a treballar amb la direcció de la ment, i realment em va marxar el dolor, Joan. Sí, sí, és a dir que tenim aquest poder.
Caram.
Sí, sí.
Caram.
I bueno, si més no intentar-ho, i anar aprenent, i anar creient, perquè qui no creu, evidentment, ja ni ho prova, no? Però si ho vols provar, algun dia ja veuràs que funciona.
És que ens...
És una frase tan senzilla com dir allà on va la ment, allà va l'energia.
Escolta'm, ens quedem aquí, ho trobo sensacional, i aviam si desenvolupem capacitat per dominar aquest art de controlar, però, allà on volem posar la ment i l'energia.
Però és un entrenament, eh? No es fa gratuït. S'ha d'anar fent cada dia una miqueta.
Clar, clar, clar. Ens explicaràs com fer-ho?
Sí, hi ha moltes maneres, i tant que sí.
Doncs en una propera sessió, com?
D'acord? Molt bé, molt bé. Gràcies per trucar.
A tu, gràcies per la teva presència en el programa, com sempre.
Molt bé, una abraçada a tots.
Una abraçada. Bona nit, adéu. Amigues, amics, inspirats tots, eh? Benvingudes, benvinguts. Em sembla que la portada d'avui està molt relacionada amb això que sentíem ara, de la Swami Miranda, i és que els reptes hi són per fer-nos grans, per ajudar-nos a desenvolupar eines amb les que viure millor, per obligar-nos a posar atenció i concentració a un objectiu... Ei, atenció i concentració, A un objectiu i dedicar-hi les forces suficients com per superar-los. Parlàvem d'això amb ella. Per resoldre els reptes, el moment sempre és ara i el lloc sempre és aquí. Perquè mai es donaran les circumstàncies perfectes per poder-ho fer sense esforç. No s'hi val dir allò de quan tingui temps, quan acabi el que estic fent ara, o quan em jubili, que este és un clàssic, quan em jubili... No, 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 no. Ara i aquí. Cada repte és un examen de maduresa. És una prova que la vida ens posa per veure si estem preparats, si creixem, si evolucionem. A més, no s'hi val aprovar-los amb un 5. No, 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 no. Els reptes estan posats perquè els superem amb nota. Si no, al cap d'un temps es tornaran a presentar, amb la diferència, però, que un cop es presentin de nou, potser ja serà massa tard. I m'explico, i ho exporto a un tema d'actualitat. La cimera de Lima contra el canvi climàtic, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, ha tancat amb un acord de mínims in extremis. Certament té la seva part positiva, el fet que per primer cop en la història tots els països s'han compromès a reduir l'emissió de gasos, i caldrà veure, això sí, doncs, si compleixen la seva part. A més, cap estat s'ha aixecat de taula content, i això en una negociació sempre és bo. Però, el text, diuen els experts, és insuficient per frenar l'escalfament global. Una vegada més, es posen damunt la taula les diferències entre potències energètiques i països empobrits. No resol les qüestions urgents, sinó que les deixa per ser resoltes en un futur, i tot plegat mentre el canvi climàtic segueix avançant i requereix de solucions urgents i immediates. Repte superat, però no amb nota. Resolució acordada, però aigualida. Amenaces reals no resoltes. I aquest regust de boca que ens deixa la notícia agra, amb aquest punt de frustració, que fa que girem pàgina al diari per llegir-ne una altra, que tampoc ens traurà la son, pensant que un acord a Lima està a molts quilòmetres de casa nostra i que tanta distància, doncs, no ens afecta el que allà es decideixi. Seguirem amb la impressió que el planeta mor, però que no és cosa nostra impedir-ho, que d'això se n'ha d'encarregar la gran empresa, els polítics, els diplomàtics que s'asseuen a la taula. I així oblidarem que qui fa funcionar aquesta gran empresa contaminadora és el nostre consum, que qui emet gasos també són els nostres cotxes, que qui manté les nuclears funcionant són les empreses d'energia no verda que nosaltres contractem perquè ens portin llum a casa, que qui dona vida a l'agroindústria, altament corrosiva pel planeta, som els consumidors que anem al súper, fugint de la proximitat i el producte ecològic, perquè, és clar, és més còmode i barat. Quantes persones han canviat les seves vides encara que no els hi surti tan còmode, sensibles a la causa de l'escalfament global? Doncs unes quantes, sí, però no les suficients. Així estem hipotecant el planeta per un llegat que rebran els nostres fills quan cada cop queda menys per arribar al punt de no retorn. Ja ho va dir aquell. Moltes persones volen canviar el món, però poques estan disposades a treballar per aconseguir-ho. I el que potser hauríem de començar a ser és conscients de que tenim damunt la taula un gran repte i que l'hem d'assolir sí o sí. I amb nota, cal que comencem a canviar les nostres relacions de consum. Cal que ens comencem a canviar a nosaltres mateixos perquè ens hi juguem la salut d'aquest món meravellós al qual anomenem Terra.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Tot plegat, amigues, amics, un programa que fem al Mario Ramírez de les Vies de So i Joan Ortiz i Serra, qui us parla amb molt de gust, com sempre. Ens trobareu a periodismeconsciència.org i al facebook.com/compromisciutadà. Atenció avui, Jordi Calvo, membre del Centre de l'As per la Pau. Re, d'aquí uns segons, ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Una entitat pacifista i emblemàtica a casa nostra que enguany ha fet 15 anys i els trucarem per felicitar-los. I també al programa d'aquí una estona parlarem de la campanya Mentida Podrida engegada per Veterinaris Sense Fronteres sobre la publicitat alimentària enganyosa. Això que diu productes frescos, saludables, sa, 100% natural, autèntic, casolà, què hi ha de cert en aquests mots que fan servir les grans marques per vendre els seus productes? És el que mirarem d'entendre, d'esbrinar d'aquí uns instants. I també, al final del programa, com sempre, el punt de llum amb l'Enric Tintorell. Ens hi posem.
El compromís ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
I el que us dèiem, doncs, fa res, uns segons, és que volem parlar amb el Centre de l'As, perquè ells són una entitat de referència en l'àmbit de la pau, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat, i recentment han fet 15 anys. Armamentisme, indústria i comerç d'armes, conflictes armats, economia de defensa, i tot com a objecte d'estudi per una cultura de pau. Han passat pel programa nombroses vegades i seguiran passant perquè tots els temes que tracten ens interessen. Així que els amics del Centre de l'As per la Pau han fet 15 anys i avui els volem felicitar. Jordi Calvo, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, primer de tot, moltes felicitats, Jordi, enhorabona per aquests 15 anys.
Moltes gràcies. Estem molt contents d'haver arribat aquí i de la celebració que vam fer l'altre dia. I, i bueno, molt agraïts la vostra difusió.
Ara en parlarem de tot això, de com va anar l'altre dia, però m'agradaria preguntar-te si tu, Jordi, perquè tu hi portes ja un temps, no? Aquí quant temps hi portes tu en el Centre de l'As?
Mira, jo porto 8 anys ja.
Temps suficient perquè diguis quin record tens així d'especial d'alguna de les coses que heu fet durant aquest temps. O potser algun moment significatiu.
Sí, sí, sí. Home, la veritat és que hi ha hagut molts records. Jo, la veritat, me'n recordo d'algunes publicacions, d'algunes jornades. Però, mira, la cosa que més em queda gravada és una campanya de la que ja hem parlat alguna vegada, que sabràs quina és, que és la campanya de denúncia del finançament de les armes. Quan hem anat a les juntes d'accionistes del Banc Santander, o del BBVA, per exemple, això és el primer que em ve al cap, perquè, clar, és una cosa bastant especial i, bueno, ens dediquem a dir-li a alguns dels més poderosos de l'Estat pues, que estan fent una cosa mal feta i, bueno, d'alguna manera, pues, té influència, no? Jo crec.
Clar, no, i a més que ho estàs dient davant de molta gent que confia en aquell banc.
Exacte, exacte. Això, és, això és lo fort, no? Atrevir-se una mica a posar-se allà en un espai hostil, podríem dir, perquè jo crec que és hostil, i, bueno, pues allà enfrontar-se a un públic que no vol que tu estiguis allà i dir unes quantes veritats. I, bueno, a part d'això, també la gràcia, jo crec que és la difusió i el suport popular que després hi ha, no? I, bueno, en aquest sentit, els mitjans de comunicació com el vostre sempre han col·laborat, sí.
A quina és la importància de la tasca que fa el de l'As? És a dir, per què és important el que feu?
Mira, jo crec que és important perquè, primer, perquè no n'hi ha un altre centre pacifista, és a dir, que ens posicionem amb la no-violència, que treballem per la cultura de pau, que que treballi el militarisme i l'armamentisme d'una manera molt rigorosa, com fan els militars. Nosaltres ens dediquem, es passem tot el dia parlant d'armes, parlant d'exèrcits, parlant de guerres, intentant explicar això i desmuntar-ho de tal manera que trobem allò que es pot denunciar, que és molt, i de quina manera comunicar-ho a la gent i divulgar-ho. Clar, jo crec que és molt important perquè ningú més ho fa, això. Només ho fan centres ja militars o centres ja oficials del propi govern. No n'hi ha veus discordants en el discurs militarista. I nosaltres pues, intentem ser això, una veu crítica i discordant que incorpori una visió de cultura de defensa en aquest món tan, tan controlat com és el militar.
Mm-hmm. Jordi, a veure, la veritat és que la trucada d'avui era l'excusa per felicitar-vos, saber que vau fer aquesta celebració en el CCCB la setmana anterior, i m'agradaria preguntar què tal va anar i quin feedback vau rebre per part del públic, no?
Sí, bueno, moltes gràcies per la felicitació. Per sort hi ha hagut molta gent que ens ha felicitat, i això vol dir que, mira, pues que anem fent una mica de colla, no?, de treballar per la pau i el desarmament, moltes entitats de pau, molta gent dels moviments socials, mitjans de comunicació... I allà pues, es van ajuntar, jo crec que al final van passar per l'acte unes 150 persones. El que per una entitat petita com la nostra pues, ja és una cosa interessant. I vam tindre primer un acte més tradicional, una taula rodona, amb unes intervencions de bastanta qualitat, i després van fer pues, la celebració en si. Van passar un vídeo dels 15 anys, fer també de manera voluntària per estudiants en pràctiques, després vam tenir una actuació de teatre, d'un fragment d'una obra teatral feta, basada en molt del treball del Centre de l'As, i finalment vam tenir una actuació que també la vam fer de manera desinteressada i altruista, com totes les altres, el cantautor Feliu Ventura, de Xàtiva. I va ser una nit, un vespre nit, molt interessant, molt agradable, molt emotiu, i que bueno, volem agrair a tota la gent que va participar. Hi ha molta gent que es va disculpar que no podia vindre, que bueno, estem junts fent això i agrair molt la seva participació.
Jordi, moltes gràcies per atendre'ns la trucada i reitero l'enhorabona que les traslladis a tots els companys del Centre de l'As, d'acord?
Els hi diré. Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Una abraçada, bona nit.
Adéu, bona nit.
Passem pàgina ara, després de parlar amb el Jordi Calvo. Escolteu un moment aquest anunci, Mario, sisplau.
Amb ingredients naturals presents a la dieta mediterrània, la nova llet descremada t'ajuda a mantenir-te sa. Enriquida amb omega 3 i nous, també t'ajuda a combatre el colesterol. El teu cor t'ho agrairà tota la vida.
Enriquida? Nombroses marques presenten els seus productes enriquits com a beneficiosos per la salut, exagerant i confonent sobre els seus efectes reals. Visita mentidapodrida.cat i descobriràs com t'enganyen.
Mentidapodrida.cat, eh? Una campanya de Veterinaris Sense Fronteres que en parlarem d'aquí uns instants, eh? Productes saludables, 100% naturals, casolans, fets a casa, artesanals, enriquits, de recepta tradicional. Què té de certa la publicitat sobre els aliments quan diu tot això? En parlem d'aquí uns instants, però abans aquest tema de Cesc Freixes.
Vull sentir la vida que tens a dins, salvatge, com les flors del camí. Les arrels em criden i em crides tu, salvatge, com el troc esquerd del mur. troca esquerda del mur. Vull sentir la vida, salvatge com les flors del camí. La poesia al sostre de la ciutat i a les baranes dels balcons arriba amb febre la tardor. Després que l'amor no digui res vindrà la pau. Després de la guerra tot per als que lluiten. Vull sentir la vida que tens a dins, salvatge com les flors del camí. Les arrels em criden i em crides tu, salvatge com el troc esquerd del mur. Vull sentir la vida que tens a dins, salvatge com les flors del camí. Les arrels em criden i em crides tu, salvatge com el troc esquerd del mur. Flors del camí. Les arrels em criden, em crides tu, salvatge, com el troc esquerd del món.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Vull sentir la vida de Cesc Freixes. I ara sí, parlem d'aquesta campanya de BSF, Justícia Alimentària Global, que es titula Mentida Podrida. Ens hi posem. Vinga, amics, seguim endavant. Només entrar al supermercat veiem una àmplia gamma de productes envasats amb incentius perquè els comprem. Des de fa uns pocs anys, el concepte que s'ha fet fort a l'hora de motivar el consum és aquell que et garanteix un producte sa. Llets i derivats, pans, sopes, carns i un llarg etcètera d'aliments que només tenen un objectiu comú, ser venuts. Des de BSF, Justícia Alimentària Global, s'han volgut fixar amb detall què té de cert a la publicitat d'aquests productes. I avui, de tot plegat, i potser d'algunes coses més ja anirem veient, en voldrem parlar amb el Javier Guzmán, que n'és el director s'entén de BSF, Justícia Alimentària Global. Bona nit, Javier.
Bona nit.
Moltes gràcies per ser nosaltres.
A vosaltres.
Per haver acceptat la invitació. Abans d'entrar, o millor dit, no, per entrar en matèria, i d'una manera diferent, podem escoltar un moment aquest que parla del pa natural?
Ah, sí, tant.
Escoltem-lo.
Imagina un pa natural, fresc, sense res artificial, i que duri 6 mesos, tan tendre com el primer dia. Un pa fantàstic, 100% natural.
Natural?
Tallem, és bona.
El buit legal existent permet que nombroses marques utilitzin la paraula natural transferint als seus productes qualitats que científicament no estan demostrades. Visita mentidapodrida.cat i descobriràs com t'enganyen.
En fi, mentidapodrida.cat. És que crida molt l'atenció, sí, aquest nom. De fet, bé, t'ho pregunto directament. Ja aquesta campanya, què és exactament? Explica'ns-ho.
Mira, nosaltres som una ONG que treballa per el tema de la sobirania alimentària i una agricultura i una alimentació local,
sí,
i un model ecològic, tant de països del sud com aquí al nord. I el que diem en, bueno, en aquesta campanya és, bueno, què està fent la gran agroindústria amb la nostra alimentació, no? Nosaltres hem perdut el control de la nostra alimentació, però a més tenim una contradicció in termini, com si diguéssim, perquè la gent cada cop vol més consumir sa, consumir local, consumir artesà. Però, pel contrari, quan anem a supermercats o anem a les botigues, ens trobem, bueno, ens trobem productes que són productes, molt d'ells, d'alimentació insana, però que utilitzen reclams de sa, natural, casolà, enriquit, miraculosos. I hem fet un estudi i la campanya que diem és una gran estafa. Tot això, vull dir, no? Nosaltres tenim un problema des del punt de vista dels consumidors, que tenim dificultats per comprar productes de qualitat i productes naturals, i estem fent, com si haguéssim, un gran negoci a les grans empreses, però, d'altra banda, a part de sortir nosaltres perjudicats, també els petits productors, els artesans, la gent que realment ho està fent bé, s'estan quedant sense el seu atribut perquè grans marques que ho estan fent, vull dir, aquests pernils industrials que diuen que són artesans, no ho són, i, per tant, aquesta gent que està treballant bé, està treballant un model artesà, no pot arribar a vendre els seus productes, no? Per tant, el que diem això, el que demanem és a la gent que estigui atenta a aquest tipus d'històries i que es desperti, i, d'una altra banda, és demanar a l'administració pública que reguli, perquè tenim un gran buit legal on qualsevol marca, qualsevol publicitat està permesa, i, per tant, poden dir qualsevol cosa, no? Pues que és artesà, que és casolà, que és tradicional, ningú així diu res, no hi ha manera de controlar, no hi ha organismes, i nosaltres pensem que l'alimentació és un tema públic, és un tema de política pública molt important, i més en un país com aquest, o com a Catalunya, per exemple, on som el primer país d'Europa en obesitat infantil i el segon del món.
Amb obesitat infantil, primers d'Europa.
Primers d'Europa i segon del món. Caram. Quan diem la dieta mediterrània i pensem que estem menjant
sa,
que estem menjant productes de qualitat, tot és una gran mentida, que és una mica que diem a la campanya, perquè en realitat la gent vol menjar bé, però és impossible, i sobretot perquè t'estan venent productes que tenen una dieta molt, molt insana, i la manera que estan fent aquestes grans indústries és fonamentalment a través de la publicitat, que és l'àmbit que està més desregulat, no? Uh-huh. I llavors la gent pensa que està, bueno, agafant un producte que és...
I se'l pren content i tranquil, no?
Per exemple, el tema d'oli, no? Hi ha oli, que ara hi ha gent que pot anar al supermercat i pot veure que és oli light, no? I la gent pensa, hosti, pues esto de l'oli light deu ser que no...
Ah, no ho he vist, això, oli light.
Clar, és impossible. Bueno, l'oli es creix, no? Per tant, el que tindrà una mica més de calories que una altra, però, clar, no té res que veure amb una dieta sana, no? És un greix, per tant, tu has de controlar. Amb el sucre, que és el gran problema que hi ha ara mateix a nivell global de l'alimentació, aquests productes estan plens de sucre amb uns impactes molt importants a la salut.
No em parlis del sucre. Un moment, perquè he vist la campanya de 25 grams i ho trobo brutal. I m'agradaria dedicar-li un apartat dins de l'entrevista. Però continuem. Val? El tema de la mentida podrida. A veure, aquest nom crida moltíssim l'atenció, el trobo genial, tan genial que va ser veure-ho i dic, deixa'm-los trucar.
Sí, clar.
Perquè ja em pregunto, i això com es genera un nom? Perquè això també és màrqueting, generar un nom d'aquestes característiques, com es genera? Hi ha estereotips i algú va dir, mentida podrida, i tots vau dir, ostres.
Sí,
o com...
Pues va ser una mica així, eh? Vam fer una mica quan vam fer la idea de la campanya, que era, escolta, això de la publicitat ho hem de desmuntar i hem de demanar fonamentalment una responsabilitat pública sobre aquest punt, que ja existeix en altres països.
Vull
dir, a Anglaterra, per exemple, aquest tipus, per exemple, de publicitat infantil, que està molt, molt regulada, aquest tipus de productes insans, que després estan vestits de qualsevol atribut, no poden, no, fer una emissió amb horari infantil. Està prohibit. Aquí, a Catalunya i a l'Estat espanyol, no hi ha regulació per això. Hi ha únicament una autorregulació que es fan les mateixes empreses anunciants. No? Perquè imaginem una miqueta la distància entre Anglaterra, que està prohibit, i el nostre estat, que simplement són les empreses que diuen si està bé o malament l'anunci. Doncs, escolta, això ho hem de desmuntar. Hem de dir a la gent que quan va comprar un producte, per exemple, d'aquest enriquits, l'exemple aquest famós de la LKC Immunita, no? Aquest, per exemple, l'Agència Europea de Salut Alimentària l'any 2010, no ara, va fer un informe que va dir que això era tot mentida, que no servia per res, que no servia per això que deien els anunciants. De fet, perquè feien una mica la...
És l'Actimel, aquest? No me'n recordo.
És un d'aquests que porta LKC Immunitas, que deia que ajudava a les defenses. Pues
ara podem dir tots els noms que calguin, eh?
LKC Immunitas, l'agència diu que no fa el que diuen, no és un tema que ajudi les defenses, i per això aquest tipus de marques, com que ho saben, ara ho han canviat i han ficat vitamina B. I que, en que fiqui una mica de vitamina B, ja poden dir...
És el reclam.
És el reclam, però això no vol dir que és un iogurt. Ni més ni més, no? O, per exemple, el tema de patés, no? Que te diuen, no, és molt sa, perquè porta ferro. Escolta, porta una miqueta de ferro, com a qualsevol altre producte, però en realitat el paté és un aliment que no és del tot molt sa per als nens. No,
I les condicions amb les que estan tractats els animals,
animals.
Que se'ls treu el paté, no? Que això també hi ha molta...
Clar, tota la cadena de producció. No? Però la gent pensa que aquest paté és sa. o un pâté light, per exemple. No? Vull dir, són aquest tipus de reclams...
Els podem anar fent, aquests adjectius, no? Perquè jo me'ls he apuntat, veig que tu també tens aquí la xuleta. Clar, el primer, no?, que sentíem amb aquesta veu que imita el Ponset, per un dels altres temes, és aquest, el de fer servir el Ponset, Albertino Sborne, no? Per, no recordo quin era, el Manuel Escobar pels iogurts, fem servir gent famosa, no? Llavors, sa, i el tenim, light també, aquest, el natural també, natural. Què podem dir d'això?
Clar, natural és un de cada quatre anuncis que ara surten, està dirigit i diu la paraula natural. Natural vol dir, en principi, segons la regulació que hi ha, que és molt, molt escassa, que no, vull dir, que té que tenir alguna propietat nutritiva no elaborada en principi, no? Vull dir que no hi hagi cap tipus de manipulació en l'aliment. Això és una mica que diu que és molt petit. I ens trobem allà, per exemple, coses com l'Avecren, no? Aquestes pastilles, no? Aquestes pastilles, anem a veure, no? Que es diuen, per exemple, Avecren 100% natural, no? O, jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes de pernils i d'industrials que diuen que és saníssim o naturalíssim, no? En realitat, estan jugant, no?, com si diguessin, estan fricant, com si diguessin, la llei, però estan utilitzant el nom natural. I la gent, quan arriba a la publicitat, pensa que aquest pernil, que aquest aliment és natural i pensa que és que no ha sigut tractat ni manipulat. I és un producte industrial 100%. I clar que està manipulat, i clar que està amb additius i en qualsevol cosa, no?
De fet, estava pensant que aquestes sopes amb tetrabric que et diuen això, que és 100% natural, i que tu dius, mires la data de caducitat i diu d'aquí 6 mesos, d'aquí 12 mesos, i penses, si és 100% natural,
és
com pot ser
que
duri
tant? No, clar, no.
Però en teoria estan obligats, no?, posant els ingredients si porten algun tipus de conservant.
Clar, l'etiquetatge estan obligats, i ara que ha fet la nova llei d'etiquetatge està ficat, sí. Però en el reclam publicitari allà n'hi ha un buit, no? Allà poden dir una mica... a que vulguin realment, no? Hi ha alguns aspectes que estan més regulats, per exemple, aquest que té a veure amb el producte artesà, perquè ahí sí que hi ha una regulació, vull dir que està tipificat, què vol dir a l'Estat un producte artesà.
Vinga, un altre artesà.
Artesà té bastant de regulació i el que diu és un producte, perquè la gent s'entengui, que hi ha un artesà, hi ha una persona que està en tot el procés, és un procés individualitzat d'un producte, no? És molt fàcil d'entendre, no? Bueno, pues aquest tipus de... Per exemple, si anem a un supermercat, ens trobarem patates fregides industrials que diuen artesanes, o camperoles, o tradicionals, i la gent pensa que hi ha un senyor allà ficant, no?, o fem el sofregit. Això és mentida, no? Vull dir, no, és un reclam enganyós, i també hem de recordar que, en principi, la regulació està prohibida, la publicitat enganyosa, allò que t'està derivant a una cosa que no és, no? Clar. Però en el tema de l'alimentació hi ha un buit enorme, i tampoc n'hi ha ningú que estigui darrere, fem una mica de control, perquè al final la gent va al supermercat, molta gent diu, no, és que a mi la publicitat no m'afecta, és mentida, no? Els estudis que hi ha, es estan cada dia tragant un munt de publicitat, els nens són un target fonamental de les empreses d'alimentació, molt dels aliments estan dirigits als nens, i el que diem, davant d'això no es poden defendre, i el que hauria de defendre una mica seria una regulació estricta perquè la gent pugui distingir que és una cosa d'una altra, i sobretot, perquè hi ha productors artesans, hi ha camperols, hi ha gent que està intentant fer venda directa, i aquí hem de dir molt clar, que sembla que hi ha una promoció de la venda directa, de circuit curt, no?, que ara està molt de moda. La realitat és que a Catalunya cada dia estan tancant 4 explotacions familiars agràries. Cada dia.
Cada dia 4 explotacions.
Diàries.
Caram.
I que, per exemple, a França o a Itàlia, hi ha com un 20% d'agricultors i de ramaders que estan fent una venda directa a consumidor, un 20%, aquí a Catalunya no arribem ni al 3%.
Ostres.
Això vol dir que hi ha, en realitat, un marge enorme per fer créixer aquest tipus d'agricultura sostenible i arreglada al territori, però que això s'ho estan menjant les grans indústries, que en lloc de que tu vagis a buscar un producte natural, no, ells te diuen, no, agafa el millor que és natural, quan no és veritat. Per tant, també aquí una competència entenem deslleial i que no deixa promocionar el model que realment nosaltres estem defendent, no?
Això ens porta al següent tema que m'agradaria avui, recordant als nostres oients, el Javier Guzmán, que és el director de B-SF Justícia Alimentària Global. B-SF correspon a les sigles de veterinaris. Fronteres, per deixar-ho clar. Lluiteu a favor de la sobirania alimentària, ha quedat claríssim ara quan feies aquesta referència de les explotacions familiars que han de tancar cada dia a Catalunya, i contra el poder de l'agroindústria, que és la que trobem precisament en aquestes grans superfícies a la que ens estem referint. Per què aquesta lluita, doncs?
Bueno, perquè és la lluita global ara mateix a l'alimentació mundial, no és un tema només d'aquí. Aquí ja s'estem jugant al control de la nostra alimentació, no? Que els últims anys hem passat d'un model o d'una alimentació basada en l'agricultura i l'agricultura campesina i familiar...
Els últims anys, que els últims...
Els últims 20 anys. Mm-hmm. Però després de diferents regulacions, via la PAC o via els acords comercials de l'OMC i demés, el que ha passat ha sigut una devastació enorme d'aquest tipus d'agricultura, beneficiant a grans empreses transnacionals que controlen l'alimentació des de les llavors, que hi ha al món quatre empreses que controlen les patents de les llavors, fins a la distribució final, no? Per tant, aquí estem patint els agricultors d'una banda i els consumidors d'una altra que no tenim com escollir, no? Nosaltres diem que això té impactes enormes a l'alimentació, vull dir, els últims anys a nivell mundial s'ha empitjorat el tema de la fam, vull dir, cada cop estem pitjor, cada cop hi ha més aliments i cada cop hi ha menys gent que no té accés als aliments. Aquest és un problema, nosaltres diem, polític i no de producció, no?
I però per què passa això?
Fonamentalment perquè hem convertit un dret, que és l'alimentació, no? Vull dir, al final és, nosaltres fem aliments perquè la gent pugui menjar, s'ha convertit en un gran negoci per part de les multinacionals. O el més important de tot no és que la gent tingui accés a alimentació, sinó fer negoci amb els aliments, no? I ara l'última, com si diguéssim, vuelta de tuerca, té que veure amb el tema que nosaltres diem d'especulació alimentària, no? Hem convertit l'aliment des d'un dret, després a una mercancia, i ara mateix és un actiu bursàtil on cada dia s'està, no? Hi ha diferents bancs que estan allà a la bossa, estan fent especulació directa del preu del gra, del blat de moro, del sucre...
Amb bancs catalans implicats en això.
I amb bancs catalans, en aquest cas, si ho hem de dir, és un dels que té un depòsit d'aquest tipus d'especulatiu és el Banc Sabadell, que fonamentalment allà, clar, la gent ha de saber que quan un està comprant un depòsit d'aquest tipus, estar literalment enviant a gent a la fam, directament, no? Uh-huh. I no ho diem nosaltres, ho diu Banc Mundial, no? Que hi posa xifres, el que diu és això s'ha de regular, això s'ha de parar, però clar, és un gran negoci que té a veure amb això, amb les terres, amb el tema de l'alimentació, el tema de les grans distribucions, per exemple, aquí de supermercats, no? Cada cop, si la gent se n'adona, hem perdut botigues de barri, hem perdut carnisseries, hem perdut panaderies, cada cop més i més. I, per tant, s'estan canviant un model arrelat al territori que creava feina, que creava lloc de treball, que creava agricultors, que mantenia territoris i medi ambient, per un model, nosaltres diem, de grans empreses i aliments quilomètrics desconnectat de la realitat del territori i on, per exemple, ara això, no? Tenim una crisi brutal a nivell econòmic i financer, però a nivell rural ja portem molts anys a una crisi i a un problema enorme, per exemple, de relleu als camps dels agricultors, no? Per què? Perquè no hi ha possibilitats moltes vegades de tirar endavant una explotació perquè, bueno, el mercat està i totes les normes estan a favor d'una gran indústria.
Aquests són els impactes, diguéssim, immediats entorn de les ciutats, aquesta desconnexió camp-ciutat de la que feia referència. Però després hi ha l'impacte de les zones de producció que, com que són quilomètrics, ens arriben de l'altra punta del món, no sabem què és el que hi està passant. Per exemple, doncs, amb l'explotació de Colòmbia o amb l'explotació de l'Índia o amb l'explotació de... No sé. I aquesta era l'altra pregunta, no?
Clar, darrere d'aquest tipus de productes que hi ha quilomètrics, el que hi ha és una situació d'injustícia i de conculcació de drets humans, que pot ser drets laborals i pot ser, literalment, gent que ha sigut, per exemple, expulsada dels seus camps, no? Aleshores, el que diem és que hi ha molts productes de monocultiu i que estan substituint a la producció local, no? Per exemple, un tema molt, molt, molt fàcil, aquí el 97% dels cigrons d'Espanya ja són d'importació. No? Nosaltres,
i d'on són?
Fonamentalment de Mèxic, no? de Brasil. Per tant, el que diem és que aquí ja no hi ha manera de dedicar-se a aquest tipus de cultiu, quan és un cultiu autòcton d'aquí, no? Però clar, si anem allà a l'altra banda i diem què està passant, allà està passant que hi ha grans empreses que estan acaparant terra, que estan expulsant a camperols que tenien allà la seva terra per la seva alimentació i l'estan ficant...
Expulsant amb violència.
Amb violència, sí, moltes vegades directament a sangre y fuego, no? Directament fora per intentar productes d'exportació que no té que veure res amb la seva dieta. Per exemple, un cas molt flagrant, l'any 2011, a meitat de la crisi alimentària d'aquest any, que va ser molt, molt important, doncs un país com Etiòpia estava al mateix temps rebent ajuda del Programa Mundial d'Alimentació per la gent que no tenia que menjar i al mateix temps estava exportant flors cap a Europa, no? I les millors terres d'aquesta gent s'estan dedicant a cultius d'exportació cap a països europeus o del nord, no? Però, a més, aquí no estan deixant una renda allà, perquè això queda directament en mans de les grans multinacionals i de l'oligarquia del país. Per tant, estan perdent, no? Aquí estem perdent, perquè no tenim capacitat de poder fer un cultiu propi, i allà estan perdent, perquè estan perdent el seu dret de l'alimentació més bàsic, no?
Caram, Déu-n'hi-do. Amb tot això, m'agradaria tornar a un tema que has apuntat abans i que hem dit... Subtema, aquest és interessant. 25 gramos.
Ah, sí.
El tema del sucre. Ostres, és molt potent, això. És molt fort. Sí. Ens pots explicar en què consisteix aquesta campanya i quin és el context que
Mira,
la motiva?
25 grams, el nom és molt fàcil d'entendre, és la recomanació que fa a l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, del consum diari de sucre afegit que haurien de menjar com a màxim. A Espanya estem a un consum més o menys... Al dia, no? Més o menys,
eh? Sí.
A Espanya estem en un consum més o menys de 112 grams. Això vol dir que és molt,
wow,
molt per sobre. El que diu l'OMS és que és el primer problema de salut a nivell mundial, l'obesitat i la mala dieta. I a Espanya, com abans deia, a Catalunya, tenim el rècord que som el primer país en obesitat infantil d'Europa i el segon del món. Això causa problemes després a la salut dels nens, a les diabetes, de qualsevol tipus d'història. I, a més, quan més desfavorida és les persones, en situació de pobresa i demés, augmenta un 30% més l'obesitat. Per tant, l'obesitat és un problema d'alimentació i alimentació pública. Llavors, el que diem és l'obesitat lligada al consum de sucre és un tema que hauria d'estar regulat, i hi ha països que ja estan regulats, que ja estan començant a regular. I l'OMS demana directament als països que regulin en alguns temes, no? Llavors, demana la campanya que regulin en publicitat infantil, sobretot, però una publicitat estricta, que regulin, per exemple, en taxes i en impostos, no? Aquest tipus d'impostos a begudes ensucrades, com hi ha a França, on, per exemple, aquest tipus de begudes que són molt, molt directes contra la salut i els nens, però estan regulades i tenen una taxa pròpia, o, per exemple, el tema de l'etiquetatge, no? L'etiquetatge, que ara està molt de moda, és una batalla que nosaltres, com a consumidors, hem perdut a la Unió Europea, perquè, per exemple, a Anglaterra, allà sí que ho han fet, i nosaltres estem demanant un model semblant, i hi ha el model aquell de semàfor, no? Que si té molta quantitat de sucre, hi ha un vermell, un color verd i un àmbar. Per tant, la gent, no diuen que no portin sucre, sinó que la gent pot distinguir si porta molt sucre o no sucre, no? I això és molt important perquè tots pensem que sabem que un aliment porta sucre o no, però no és veritat. Quan hem fet una mica les enquestes i demés, el 75% del sucre que estem ingerint nosaltres no és el sucre de taula, no? Sinó és el sucre que està, nosaltres diem, invisibilitzat a dins dels aliments, de caldo de pollo, de pepinillo...
Això és una passada. M'hi he fixat. Va, i la tot. De coses que arriben a portar sucre que dius, però si això és salat.
Clar, qualsevol
cosa. Embotits al buit, per exemple, n'hi ha que en porten. I dius, però com és que hi ha sucre en embotits al buit?
Clar. I, bueno, de qualsevol cosa d'aquestes, hi ha productes, per exemple, que la gent pensa que no porta sucre, el pa, per exemple, i porta un munt de sucre, no? I clar, si això
el
la
pa,
gent...
El pa de forn...
El pa de mot, no. Ja, per exemple, aquest... Porta sucre, és molt, molt ensucrat, no? Per exemple, un altre tipus d'aquestes històries, aquest tipus de cereals que porten fibra, que la gent pensa que això és per aprimar-se, en realitat el que ha fet la indústria és treure el greix i ficar sucre. Per tant, no és per aprimar-se. Porta fibra, això sí, però porta molt i molt de sucre.
Per tant, et diuen que porta fibra i que, per tant, és saludable, clar. I ja tornem amb totes les paraules que parlàvem al principi.
I llavors és impossible, nosaltres hem fet la prova, i clar, és impossible que una persona normal vagi a un supermercat i sàpiga quant quantitat de sucre, si és bo i tal. Però, a més, la indústria, la gran indústria, va aconseguir un tema que és molt greu, que és aconseguir aquella xifra que diu quantitat diària recomanada.
Sí.
Perquè la gent faci una idea, aquesta quantitat de sucre al dia que recomanen seria un equivalent a 90 grams, quan la OMS està dient 25 grams.
25, sí, que hi ha els lobbies pressionant perquè es consumeixi més.
Perquè es consumeixi més.
La veritat és que estem esgotant el temps i jo encara un tot de coses que m'agradaria preguntar i m'agradaria demanar-te també brevetat, que és el tema de l'agricultura climàticament intel·ligent. Això és molt interessant. Pots fer-nos un resum així?
Molt ràpid, aquest... Els últims anys, sobretot a nivell mundial i a nivell, de, per exemple, africà, hi ha tota una inversió de les grans multinacionals i de les fundacions filantròpiques, aquestes americanes, que estan intentant que els agricultors passin d'un model familiar, ecològic i natural que tenen ara a un model industrialitzat, només i perquè comprin agrotòxics, fertilitzants, tot el paquet, diguéssim, tecnològic. No? Fins ara no han aconseguit, és el que diuen la segona revolució verda, perquè a més és un fracàs, i s'ha demostrat que és un fracàs, i la pròpia FAO el que està dient és que s'ha d'apostar per un model molt més de territori. Però ara s'han inventat que una altra excusa, que és el canvi climàtic, que diuen, escolta, si apliqueu aquest tipus de, com si diguéssim, de paquet tecnològic, per tant, llavors modificarà genèticament, fitosanitaris, agrotòxics, tot el paquet, el que fareu serà una agricultura de resiliència i de resistència frente al canvi climàtic. Això sabem que no és veritat, però el que diuen és, bueno, i si ho fas, t'ho financiem amb fons de fundacions, de Banco Mundial, de projectes, i per tant estan utilitzant la cooperació internacional, que en principi seria per donar suport a aquest tipus de camperols, com un vehicle per vendre tot un model de revolució verde que fins ara no han aconseguit implantar. I és com una gran excusa, en el seu dia va ser la fam, com que hi havia molta fam, havia de produir més i fer aquest tipus d'història, no ho van aconseguir, i ara, bueno, amb el tema del canvi climàtic, és la gran excusa per intentar ja ficar tot aquest paquet tecnològic que no és a favor dels agricultors, sinó que és a favor de la venda de llavors d'aquest, bueno, transgènics, d'aquest tipus d'agricultura i de productes industrials que estan en mans de quatre multinacionals internacionals. Aquesta.
Amb tot això, perquè, clar, déu-n'hi-do la de notícies pessimistes que hem sí. comentant, no? Però sí que hi ha alternatives, hi ha solucions, i a mi m'agradaria que poguéssim parlar-ne ja per concloure, no?
Clar, a nivell d'alternativa és el que diem, no? I ara estem ara mateix en un moment de l'alimentació com a problema global a una bifurcació, no? O tirem cap a un model industrial verticalitzat, grans empreses, o tirem cap a un model de territori, d'agricultors, de gent al camp i d'un altre tipus d'alimentació molt més propera, no? I molt més, i amb menys impacte ecològic, no? I aquí també hi ha una revolució. Hi ha molta gent que, per exemple, està apostant per circuits curts, per la venda de proximitat, per la sobirania alimentària, per tornar als camps. No? Hi ha com una revolució cultural, social i econòmica, i això s'està donant, però nosaltres el que diem és que sense cap tipus de suport públic, sinó que la gent està, des del consumidor, que estan buscant una, com sigui, i aleshores ens pregunta la gent on pot aconseguir tomàquets de temporada directament, la gent vol fer-ho, i per altra banda també hi ha com nous agricultors que volen és un model diferent d'agricultura. Aquí hi ha diferents països del món, i doncs el que diem aquí, el més important de tot, és ficar al centre del debat públic i polític la figura de l'agricultor i de l'agricultura camperola. Sense això no tindrem cap tipus de model ni d'alimentació saludable els propers anys.
Sort que ja està passant i que a poc va agafant força. Fins fa 4 dies, almenys, estava de moda això de les cooperatives de consum, que és una idea que va en la línia del que...
Sí, justament això, no? I cada cop, per exemple, a Barcelona, cada cop hi ha més cooperatives de consum i la gent està més ficada, i això vol dir que hi ha una necessitat i una altra manera de veure les coses.
Una sensibilitat.
Una sensibilitat, i per això que aquests reclams, que en principi eren nostres, no? Això de que fos casolà, sa, artesà, el que denunciem justament és això, no? Que les grans empreses s'han desapropiat també d'aquests termes perquè nosaltres, o aquest tipus d'alternativa, no pugui avançar. No? Mm-hmm.
Avui hem estat parlant amb el Javier Guzmán, que és el director de BSF Justícia Alimentària Global. Per cert, que si us interessen tots aquests temes, aquest senyor té una columna, no?, al País...
Sí, a vegades.
Quina freqüència? Anava a dir freqüència quan t'ho diuen, no?
Sí, més o menys quan tenim alguna cosa que dir, intentem allà ficar-la, no? Però, bueno, si no, nosaltres tenim la pàgina web, que allà hi ha tot penjat d'informació, investigacions, campanyes, estudis...
Anava a dir una cosa, perdona, eh? La del País, entrant i posant Javier Guzmán al País, sortiran, i són tots els articles absolutament recomanables. Hi ha el de la campanya mentidapodrida.cat,
no? .cat, això mateix.
On veureu vídeos, com els que hem sentit al principi de l'entrevista, vídeos de publicitat de veritat, publicitat enganyosa, i fins i tot es poden votar i dir quin és el pitjor, no?
Sí, hem fet un concurs perquè la gent pugui veure, després d'una mica sentir la campanya, que pugui votar qui és el pitjor anunci alimentari que hi ha.
I a la pàgina de BSF, que és .org,
.es.
.org.es. Javier, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer, fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu.
El compromís ciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat Enric, bona nit, com estàs?
Bona nit, Joan. Oh. Molt bé, perquè he rebut la primera Nadala de l'any. I és que no saps qui me l'ha enviat.
Ni m'ho puc imaginar, Enric.
Pues mira, el Papa Francesc.
Vaja. Personalment te l'ha enviada?
Bé, l'he rebut per WhatsApp.
sí.
reenviada per un altre amic.
Sí.
Però, bueno, per mi és com si me l'hagués enviat ell.
Però escolta'm una cosa, Enric, perquè això dels WhatsApps jo a vegades dubto. L'autoria és d'ell realment?
No ho sé, però com si fos. Val, perquè sí. realment és una Nadala preciosa.
Allò de si non è vero, ben trovato, no?
Si non è vero, ben trovato, perquè és una Nadala preciosa i està bé que el WhatsApp i les noves tecnologies s'utilitzin també per aquestes coses.
Doncs escolta'm, t'escoltem quan vulguis, vinga.
Sí, la llegiré en castellà, si no t'importa, perquè no, l'he rebut en castellà. I com que el papa Francesc és argentí,
sí.
tindrà més autenticitat si la llegim en castellà que no en català.
Doncs vinga, t'escoltem, Enric.
Què et sembla? És que la trobo preciosa, eh? Ah. Independentment o al marge que sigui del papa o no,
sí,
és
sí,
una
sí.
Nadala preciosa.
Doncs vinga.
Sí, doncs sí. som-hi.
Posem-nos-hi, vinga.
Diu així. La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. La música de Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino de Dios dentro de ti. Una muy feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. Francisco.
Caram, Enric, ser Nadal és tot un repte, eh?
És ser Nadal és tot un repte, tens raó. Però val la pena intentar-ho.
Sí, 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 està bé.
I que serveixi també aquesta Nadal, aquesta felicitació de Nadal, també per tots els oients d'aquest programa.
Doncs moltes gràcies, Enric. Una abraçada i bon Nadal, tot i que la setmana que ve ens escoltem novament, no?
Sí, senyor.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Ara sí, amb aquesta felicitació del papa Francesc arribem al punt final del compromís ciutadà. Moltíssimes gràcies a la suaminidant de l'Enric Tintoré, al Mario Ramírez de les Vies de So i servidor, al meu nom Joan Ortiz i Serra, que us desitja que acabeu de passar una molt bona nit, que tingueu una bona setmana i fins la propera, com sempre, la cita aquí en aquesta mateixa sintonia i a partir de la mateixa hora. Recorda, aquest programa té un eslògan i és Sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.